Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Les 10 i 4 minuts, avui al Catalunya Nit, amb el Germán González. Bona nit, Germán.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, molt bé, gràcies.
La Laura Aznar, bona nit, Laura.
Què tal, bona nit.
Avui amb la... Ha recuperat la llibreta, per cert? La setmana passada la Laura li va caure una mica d'aigua.
Sí, em va caure molta aigua, de fet. Però no, sí, l'he recuperat.
L'ha recuperat. I l'Eva Pomares, Eva, bona
Hola,
nit.
Hola, bona nit.
I obrim línies, a més, amb Madrid, perquè allà hi tenim l'Albert Calatrava i la Queta Carmany. Albert, Queta, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Jornada llarga avui a Madrid, eh?
Sí, sí, tant.
Llarga, intensa, i més em sembla que llarga, intensa i amb hora de caducitat, perquè poder us faran fora d'aquí de la Moncloa, oi?
No estaran gaire, no. Però de moment encara no ens donen una mica de marge.
Jo crec que ens donen marge perquè després que ens han fet esperar 3 hores i que han sortit cada 8:45, jo crec que sí, que al final ens donaran un marge per fer com a mínim aquesta connexió. Sí.
Vinga, va, doncs aprofitem aquest marge. Si en qualsevol moment venen a demanar-vos que aneu plegant, doncs
aviseu. Els direm que te saludin.
Això sí, home, si volen, mira, potser tindrem una reacció, cosa que encara no tenim a aquesta hora, perquè no parla ningú. Però bé, vinga, anem a pams. Primera trobada de la taula de diàleg que dona peu a una taula de diàleg. Negociació i acord, una taula bilateral, ara ho explicàvem, així és com queda recollit en el comunicat conjunt que els dos governs han difós just de pocs minuts després que es tanqués la trobada. Per tant, es posa en marxa el calendari per la resolució d'aquest conflicte polític amb reunions mensuals que s'aniran alternant entre Barcelona i Madrid, la primera al mes de març a Barcelona. Comencem pels que tenim a taula, si us sembla, Germán González, Laura Aznar, Eva Pomares, una primera valoració d'aquesta posada en marxa de la taula de diàleg.
Una primera presa de contacte molt positiva, de fet s'ha allargat més del que estava previst i sobretot s'ha fixat una rutina per continuar avançant. Això com a titular, després de tot el que hem viscut, problemes d'agenda, problemes amb el mediador, tot aquest tipus de problemes, sembla que arrencat es tractava d'això i ha arrencat força bé.
Les regles del joc ja estan posades, ja estan fixades i tothom les sap, ja està molt clar. Ja ningú no pot dir amb tot el que ve que no ho sabien. M'ha agradat molt el que diu el president Torra respecte a que ni a les eleccions a Catalunya ni al tema de dels pressupostos volen que influeixin en aquesta taula de diàleg. Veurem, més el gran dubte i el gran interrogant, que si poden sostreure's d'aquesta influència a les negociacions, a veure com evoluciona.
Doncs jo crec que serà una mica complicat. És a dir, la bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, és que, lògicament, no hi havia expectatives d'arribar a cap acord en aquesta primera trobada, però ja s'ha produït aquesta trobada i s'emplacen a trobar-se un cop al mes. De manera que això és com la lectura positiva i el primer titular, però el segon és que s'havia de pactar, o almenys la part catalana demanava pactar un calendari, cosa que ha passat, però jo crec que sí que estarà bastant condicionat pel procés electoral que hi hagi, per les noves eleccions que hi hagi a Catalunya, i crec que també estarà bastant condicionat pels pressupostos, bàsicament perquè el govern espanyol necessita d'Esquerra Republicana per poder-los tirar endavant, i Esquerra Republicana condicionarà el seu suport als avenços que es produeixen en aquesta taula de diàleg que ja té calendari. Per tant, està molt bé que intentin com separar les dues coses, i crec que la voluntat és aquesta, però jo crec que acabarà estant molt condicionat el calendari a la contesa electoral i als pressupostos.
Pel que fa al contingut, Queta i Albert, amb què us quedeu? Què és el que destaqueu? Després entrarem amb les qüestions de la posada en escena, en la forma, perquè crec que és molt important. Sí. El que hem vist.
Potser avui és gairebé més important la posada en escena.
Més,
És a dir, la forma que el contingut, perquè sí que dèiem abans, si avui arrenquem una fotografia conjunta de cordialitat i un calendari, serà un èxit, entre cometes, aquesta primera reunió, i ho ha estat. Per mi també és significatiu que s'hagi pactat un comunicat conjunt, que a vegades costa això, i que fent servir expressions com conflicte polític, seguretat jurídica, que són fórmules que agraden a l'independentisme, que agrada a la Generalitat, i que més o menys ja es van incloure en aquell document d'acord entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista de cara a la investidura de Pedro Sánchez. I sobretot amb les sensacions que ens deixen les dues parts, que surten satisfetes, però crec que han optat per començar per lo fàcil, que és fixar la forma, i es mantenen les discrepàncies en el tema, amb els temes de fons, perquè ha dit el president Torra, no ha rebut una resposta quan he posat sobre la taula amnistia, dret d'autodeterminació, la figura del mediador, però després sí que ens diuen des de la Moncloa que sí que ha rebut en resposta, amb tota la cordialitat, però els han dit que el marc serà la legalitat vigent i el marc jurídic. Per tant, ja sabíem que no hi hauria avenços importants, i la forma és, la fotografia és el que té importància i rellevància, i sobretot també, per exemple, els comentaven des de Moncloa, valoren positivament una frase del president Quim Torra quan ha dit que no ens aixecarem de la taula de negociació i que creu la voluntat de diàleg del govern espanyol. Per tant, un dels principals temors que tenia el Partit Socialista i és que l'ambient preelectoral pogués influir a la posició sobretot de Junts per Catalunya i que pogués boicotejar aquesta taula de negociació, com a mínim avui a la Moncloa respiren una mica més tranquils.
De fet, es parlava que estàvem molt, molt contents, ens deien des de la Moncloa que no hi havia hagut cap enganxada, que tothom ha parlat francament, que s'ho han dit tot. Clar, encara no han entrat en matèria, ja s'enganxaran més endavant. I pel que fa a la periodicitat, aquesta reunió cada mes, quantes tindran temps de fer-ne abans de les eleccions?
Clar, per molt que vulguin mantenir la taula al marge del calendari electoral, tard o d'hora s'entrarà en un període de campanya. Per tant, aquest govern passarà a estar en funcions i se'n constituirà un de nou. Per tant, quedaran congelada, com a mínim, aquesta taula durant unes setmanes.
Sí, i és que a més, en un parell de setmanes estarem ja preguntant tots els periodistes quan es fa la nova reunió de la taula de negociació. És que hem passat gairebé tot el mes de febrer, des de la reunió a Palau de Sánchez i Torra, preguntant als periodistes cada dia compareixences de membres de la Generalitat, compareixences de membres del govern espanyol. Quan es farà la reunió? Finalment es va fixar amb tots els problemes que hem tingut 26 de febrer. Doncs jo crec que ja a partir de la setmana que ve començarem tots a preguntar quan es farà de nou aquesta convocatòria, aquesta reunió, ja amb un perfil sembla que molt més tècnic, perquè si traiem presidents i vicepresidents, hem de veure també qui encapçala les dues delegacions. Entenem, per exemple, que en el cas del govern espanyol podria ser la ministra de Política Territorial. Ja veurem qui serà per part de la Generalitat.
Entenem, Albert? Per tant, això encara no s'ha aclarit.
No. De fet, s'ha dit que això s'anirà adaptant depenent de les reunions, que, per exemple, de moment sortiran els presidents i els vicepresidents, però en qualsevol moment, si s'ha de prendre alguna decisió o s'ha de signar qualsevol tipus de document, les figures de presidents i vicepresidents podrien incorporar-se de nou en futures trobades. Sí que s'interpreta que ja la propera, que en teoria és a Barcelona o és a Catalunya, ja serà sense aquestes figures dels màxims responsables.
Dèiem, tot això ho estem analitzant els periodistes que ho hem seguit des d'aquí, els que ho han seguit des de Madrid, des de la Moncloa, perquè les parts de moment doncs no parlen, s'han conjurat, corregiu-me si m'equivoco, Albert i Iqueta, però s'han conjurat els dos governs a no fer declaracions més enllà de les compareixences de la ministra portaveu i del president Torra. Sí que és veritat que demà hi haurà una entrevista al matí de Catalunya Ràdio d'Elsa Artadi, per tant, Junts per Catalunya, la part del partit, doncs sí que parlarà, segurament alguna altra part d'Esquerra Republicana parli en algun altre mitjà, això no és descartable. El que tenim és el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, fons de la delegació catalana d'una part i de l'altra, perquè clar, és que al final hem d'anar subdividint. Doncs bé, hem parlat amb les dues parts. Una part, Junts per Catalunya, ens diu que el clima en general ha estat positiu, que puntualment la part espanyola estava a la defensiva i encara sense proposta per part del govern espanyol. Esquerra Republicana, el que diu al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio és que hi ha satisfacció, que per fi arrenca, que és una primera trobada de la qual no en podien esperar res més, que els objectius són tan grans com irrenunciables, per tant, autodeterminació i amnistia.
Pensa també que per consensuar posicions, el que ens diuen fons de la delegació catalana és que un cop acabat la reunió hi ha hagut com dues mena de reunions, de trobades paral·leles, una de membres de la Generalitat amb el govern espanyol per pactar el contingut del comunicat i una altra també entre els membres de la delegació catalana per consensuar què es diria. Perquè el discurs de Quim Torra també hauria de tenir el vistiplau dels membres d'Esquerra Republicana i jo crec que no només aquesta compareixença de Quim Torra, sinó un mínim consens. Què direm a partir d'ara? Què dirà, per exemple, demà Elsa Artadi al matí de Catalunya Ràdio? Per tant, la comunicació posterior a aquesta reunió també important i per això hi ha hagut aquestes trobades paral·leles un cop ha acabat la reunió formal de la taula.
Fixem-nos ara en els detalls de la posada en escena. No sé si vosaltres, que esteu més acostumats a seguir a l'actualitat de Moncloa, heu trobat que és un protocol que fins ara no s'havia vist. Una posada en escena inèdita, començant per tot el govern, o les dues delegacions anant en grup fins a la Moncloa, els presidents passejant pels jardins, i després aquesta taula tan llarga amb aquesta composició per parella. Esqueta, tu això ho havies vist abans?
No, de fet, la Moncloa s'ha encarregat molt també de mostrar-ho. S'ha encarregat de fer una retransmissió que ha servit a totes les televisions al detall tant d'aquesta recepció que deies com d'aquest inici de la taula de diàleg. Primer, això, aquest passeig, perquè hi havia molta d'expectació sobre com el rebria Sánchez a Torra, si el rebria a dalt de les escales, si baixaria per rebre'l com a deferència, ni una cosa ni l'altra. Encara ha anat més enllà. S'han esperat les dues delegacions a baix, han fet un passeig pels jardins, que això se reserva per les visites importants. L'últim d'arribar ha estat Quim Torra, i en Pedro Sánchez doncs, han fet aquest recorregut com molt bucòlic, i després s'ha segellat amb una encaixada de mans a dalt ja sí de l'escala. Per tant, no s'havia vist, no és habitual, i com tampoc no és habitual aquesta retransmissió que la Moncloa ha fet i que ha fet volgudament, no? I després, un cop dintre de la sala Tàpies, aquesta taula llarga per parelles, Quim Torra i Pedro Sánchez cara a cara, al mig de la taula i sense ningú als cantons, perquè d'aquesta manera també es veia les finestres ben obertes que donen al jardí i que poden representar, doncs, això, aire nou...
Sí, això ens ha cridat molt l'atenció, les finestres. Suposo que feien una temperatura com més o menys aquí, gairebé de primavera, no? Però, vaja,
però no solen estar així.
No acostumen a estar obertes, oi?
I aquesta taula també de vidre, transparent... Vull dir que sí que s'han cuidat molt de fer tota aquesta simbologia, de crear tota aquesta posada en escena, no? Mm-hmm. I també finalment les banderes, els dos punts clau, tant a dalt de l'escala com a la sala de premsa, quatre banderes, dues i dues, una espanyola i una senyera, una espanyola i una senyera a dreta i esquerra.
Fins i tot, això de les finestres que comentava la Queta, és evidentment no és una casualitat. S'ha buscat, el dia acompanyava, i han dit, hem de fer aquesta demostració d'aires nous, que a mi em sona que en alguna entrevista de Pedro Sánchez que ha fet al Palau de Moncloa ja ha fet servir aquesta tècnica d'obrir les finestres. I després un altre detall que buscaven també, no sé si us heu fixat que la taula, a mi m'ha creat l'atenció que era especialment estreta. No era una taula com la del Consell de Ministres, que és ovalada i molt ampla. Amb aquesta s'ha buscat una mena de sensació de proximitat, com a mínim de tenir un conseller o un membre de la delegació catalana i un ministre molt a prop, per aquesta sensació de proximitat i que realment doncs, s'obria una nova etapa, no de distanciament, sinó més aviat tot el contrari.
I a més que feia molts anys que un president de la Generalitat no compareixia.
2012... Febrer del 2012 és l'última vegada que Artur Mas, un president de la Generalitat, fa una roda de premsa aquí al Palau de la Moncloa, però no en la sala gran, sinó una sala petita. Des d'aleshores, la resta de presidents que han passat per la Moncloa per entrevistar-se amb un cap del govern espanyol, posteriorment ja han fet la compareixença davant la premsa a la seu del govern català, Blanquerna, a Madrid. I aquí això ha generat moltes suspicàcies, el fet que s'hagi deixat la sala gran de la Moncloa, la sala de premsa gran, per fer la roda de premsa. Mai abans un president d'un govern autonòmic havia fet la roda de premsa en aquesta sala. I això també ha generat alguna pregunta per part dels periodistes, perquè aquesta sala o bé fan roda de premsa membres del govern espanyol, o bé caps d'estat i de govern d'altres països, o com a molt, el cap de l'oposició. Per tant, s'ha fet un gest de deferència i ja no sé si la propera vegada que Pedro Sánchez s'entrevisti amb un president autonòmic, no sabem si li cedirà aquesta sala de premsa, però, sens dubte, ja ha creat un precedent, i amb això també el que vol demostrar la Moncloa és l'excepcionalitat de la reunió d'avui. No era una reunió de president a president, sinó que era una taula de negociació entre una taula de diàleg entre dos governs.
Sí, jo precisament volia enfatitzar això que justament ara acabes de dir, és a dir, aquí el que s'intentava transmetre és que és una qüestió bilateral entre dos governs i el president Torra i el govern català se li ha donat en aquest sentit, en el protocolari, gairebé tractament estat, és a dir, pels llocs on s'ha fet i com s'ha fet. Perquè és que la foto és històrica. Ja sé que la paraula històrica aquests anys s'ha degradat potser molt, però és que ho és. És a dir, no hi ha hagut fins ara mai una taula on s'hagi assentat el govern de Catalunya i el govern de l'Estat. Hem de parlar de temes de sobirania, parlar sobre un conflicte polític. Hem de tenir en compte que per l'Estat, la Generalitat és un govern autonòmic més. I, per tant, tot el que està fent, s'ha de posar en valor el que està fent el Partit Socialista, a canvi, és cert, del suport d'Esquerra Republicana, però la política és així, és una foto històrica. És l'inici, ja veurem com anirà. Però, en tot cas, si parlem estrictament del dia d'avui, és una foto històrica on s'asseuen dos governs a parlar de tu a tu, de com se pot obrir un diàleg per solucionar un conflicte que arrenca com a mínim de fa 300 anys. I ara no voldria anar molt a l'all, però Maragall, Espriu, Espanya, no s'escolta fins d'aquí el Sit and Talk i a la taula d'avui.
El que està clar és que aquesta simbologia que ha envoltat la reunió d'avui i aquesta, no sé com dir-ho, o sigui, aquesta facilitat o aquest agassaixement que ha tingut el govern espanyol amb la Generalitat és també una resposta a com va ser tractat aquí Pedro Sánchez quan va venir i als Mossos li va passar a revista als Mossos, també com a un os de cap d'estat.
Sí, però és que segons la Constitució espanyola, el president de la nostra Generalitat, tot i que és una institució més antiga i anterior a la Constitució, és el funcionari de l'Estat aquí. És a dir, és diferent, eh? És diferent des del punt de vista, estem parlant exactament de política, de protocol, que també implica la política, el que va passar aquí amb Sánchez i el que s'ha fet avui amb Torra i amb el seu govern, amb Aragonès, amb el vicepresident i amb tota la delegació catalana que ha anat allà. És completament diferent. I si no, ja veuràs demà. Demà només haurem d'agafar la premsa a Madrid aquesta nit i mirar el que diuen.
Sí, diuen
des de l'altre costat. És a dir, el que diuen de com s'ha tractat també d'aquesta qüestió. Perquè si avui, com deia l'Ala, només sobretot parlem de gestos, sobretot, perquè era un primer dia per començar amb aquests gestos, doncs a vegades només cal que mires els ulls de l'adversari per saber com ho has fet, no?
Dius la premsa i els partits de l'oposició.
La premsa, l'oposició, traïdor...
La seva anàlisi. Sí, sí. El principal partit de l'oposició a l'Estat espanyol, que és el Partit Popular, ja ha fet un comunicat dient que això era una concessió, que això que tot quedaria en paper mullat.
Era d'esperar una cosa així.
Sí, però també és preocupant, perquè l'alternativa a aquesta escena que hem explicat avui, que estem explicant avui, quina és?
La que ha ofert durant tot aquest temps el Partit Popular, no?
Que té dos diputats, perquè ja avui sentia Cayetana aquest matí, que a més estava fent el mateix discurs que ha fet durant anys el PP al País Basc, el discurs de la divisió, el discurs de ustedes España han dejado huérfanos a la mitad de la sociedad catalana, quan ella representa té dos diputats a Catalunya.
Jo voldria posar el focus sobre dues qüestions. La primera, sobretot aquesta qüestió de l'escenografia que ha estat molt cuidada, la simbologia, les dues banderes, la formalitat a l'hora de trobar-se, la sala, i també tot el tema de la taula estreta i transparent. Jo crec que volia donar... Sí, estreta i transparent, que jo també crec que volia donar una sensació, no, de que el que anem a parlar aquí s'abordarà amb tota la transparència del món. Jo crec que estava molt cuidat i molt pensat. I després, sobre una qüestió que ha comentat el company, que té a veure amb la demanda de la part catalana d'amnistia i autodeterminació, que això es coneixia, i el que podia haver sortit d'aquesta taula era una proposta per Catalunya per la part espanyola, cosa que no ha passat.
És massa d'hora.
Sí, però això era una possibilitat, era una eventualitat. La part catalana tenia una proposta sobre la taula, la part espanyola no la tenia i podria haver-la plantejat en aquesta trobada. No ha passat, però el que a mi m'ha sorprès més ha estat després, en roda de premsa, quan el president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, ha dit que no havia obtingut resposta respecte a les seves peticions d'autodeterminació i amnistia, i després la senyora Montero ha dit que aquesta resposta sí que s'havia produït i que era un no rotund. M'ha costat una mica entendre el per què la part catalana s'expressa en aquests termes, no hi ha hagut resposta, i per tant això implica podem explorar aquesta via encara una mica més, per molt que el govern espanyol ha insistit diverses vegades en que no contemplen la seva agenda ni l'autodeterminació ni l'amnistia, però quan Torra diu no hi ha hagut resposta, la lectura que en fem és es pot seguir abordant aquesta perspectiva, perquè no hi ha hagut una negativa, i en canvi la senyora Montero sí que ha marcat una línia vermella i ha dit nosaltres hem plantejat que això no és abordable.
És lògic, és l'inici d'una negociació.
És que la sorpresa seria que avui s'hagués resolt qualsevol punt i s'havien de plantejar.
No veieu curiós que el senyor Torra hagi dit que realment no hi havia hagut resposta, quan sí que hi ha hagut una resposta,
jo,
i després l'ha expressat de forma tan clara?
El president Torra i Junts per Catalunya s'han oposat fermament a aquesta taula de diàleg, es van oposar quan no van votar, per exemple, la investidura, i ja n'hi ha acabat anant.
No us fan fora encara, eh?
Ens donen 10 minuts, ens han dit.
Primer avís.
Hem sentit aquí el primer avís, però bueno.
Comencen a apagar llums, saps? Però bé, portes.
Hem dit que és un dia històric. Dic, heu d'estar a l'alçada d'aquesta reunió i crec que han captat el missatge.
Però que només quedeu vosaltres?
No, bueno, ara sí, crec que sí.
Carai.
No, però bé, els primers a arribar, els últims a marxar. Així. No, però no, ho sentia també, i clar, jo crec que amb aquest concepte de la resposta ens hem de posar una mica en situació. Jo crec que un moment de la delegació ha parlat, hem de posar sobre la taula el dret d'autodeterminació, i potser la resposta que hem rebut de Moncloa, m'ho invento, evidentment, però és, ja sabeu què diu, quin és el límit legal. Clar, no és un no rotund, però és una manera de dir no. Clar, cadascú interpreta. A més, si tu vols mantenir una cordialitat i a més, tots després sortir i dir que tot ha estat perfecte, que hi ha hagut una sintonia, molta educació, doncs quan algú et planteja una cosa que no t'agrada en aquest inici de la negociació, el més normal és no posar un no rotund, però sí deixar més o menys clar que la resposta serà un no. I després una altra cosa que haurem de veure, i és una de les coses que haurà d'afrontar el govern espanyol, és totes aquelles qüestions que s'han d'abordar i que són conflictives. Ha parlat María Jesús Montero, soluciones imaginatives. Jo no sé què és una solució imaginativa. La cosa sembla que aniria per alguna reforma de l'Estatut de Catalunya, però bé, això és el que s'haurà de concretar en les properes reunions.
Deixeu-me recuperar alguna de les frases, d'algun dels anuncis que han fet tant el president Torra com la ministra portaveu María Jesús Montero, pel que fa precisament a la qüestió de l'autodeterminació. El president ha posat el dret a l'autodeterminació damunt la taula, però com ara dèiem, no ha obtingut, almenys segons ell ha defensat, no ha obtingut resposta per part de la delegació espanyola. Ho explicava així.
Hem insistit en que aquest conflicte polític neix de la negació d'uns drets fonamentals com són la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i manifestació, i sobretot el dret d'autodeterminació dels pobles, i que Catalunya vol decidir el seu futur polític democràticament i en llibertat.
I què hi deia María Jesús Montero? Doncs això.
Todos somos conscientes, yo creo que todos ustedes han sido testigos durante todos estos meses de las pretensiones o las aspiraciones con las que llega la delegación catalana a la reunión, pero también ustedes conocen la posición del gobierno de España y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes. Y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso.
No sé si creieu, deixeu-me escoltar dos talls més. L'esperit de Pedralbes, la recuperació de l'esperit de Pedralbes, que podríem dir que es resumeix en conflicte polític, resolució política, seguretat jurídica. Així ho veuen Torra i Montero.
Jo penso que el que era important de la reunió d'avui era la reunió d'avui. És a dir, era que el govern de Catalunya i el govern d'Espanya s'asseuen junts, reconeixen que hi ha un conflicte polític i que s'ha de resoldre en vies democràtiques. I per tant, i amb seguretat jurídica, que és com diu el comunicat. Per tant, a mi em sembla que això és el més rellevant. A partir d'aquí comença un camí de diàleg.
És important que la mesa de negociació que hem construït avui permita alcançar millores reals para los ciudadanos y dar cauce al conflicto político en Cataluña. Por eso nuestra obligación, la de este gobierno, pasa por descansar y crear las condiciones para un clima de convivencia entre catalanes, sean o no sean independentistas, y entre Cataluña y el resto de España.
Per tant, Albert, què, abans que us facin tancar... abans que us deixin aquí tancats a la Moncloa fins demà. Com aquella pel·li de Noche en el Museo, pues Noche en la Moncloa. De l'esperit de Pedralbes, aquest conflicte polític, però... convivència, ha colat el terme,
sí, clar,
convivència.
Jo crec que és una paraula que l'independentisme no vol, però al final li ha colat. T'agafes tota la gramàtica, tota l'estructura, és allò, Pedralbes, pacte Esquerra-PSOE i conflicte, solucions, és a dir, jo crec que és el que vol l'independentisme perquè la música soni bé. Ara, això s'haurà de concretar. Sí que jo crec que tot plegat té un primer efecte, i ho veurem demà al matí al Congrés dels Diputats. Demà, previsiblement, el govern espanyol aprovarà el sostre de despesa amb els vots d'Esquerra Republicana. I amb el sostre de despesa és la clau per començar a fer uns pressupostos. Sense sostre de despesa no hi ha pressupostos. Per tant, fer aquesta reunió abans de la votació de demà, que és la primera gran votació de la legislatura, comencem a veure que doncs hi ha certs paral·lelismes entre la taula i els esdeveniments polítics que viurem en els pròxims mesos a Catalunya i a l'estat espanyol.
I que pot ser una sessió també molt pujada de voltes també arran de la reunió d'avui, que l'oposició segur que ho traurà.
Sí, de fet, avui hem vist el to, ja queda massa lluny, però hem sentit el to aquest matí de Pablo Casado a la sessió de control. Sí. És cert que ha estat a les 9 del matí, però és que hi ha hagut un moment que ha fet una mena de paral·lelisme o ha barrejat coronavirus amb la taula. Sí. Que possiblement aquest discurs enforteix més la posició del Partit Socialista, perquè és el discurs de dir al govern català, a Junts per Cat i Esquerra Republicana, o sóc jo o l'alternativa és la dreta i l'extrema dreta. Per tant, demà veurem el discurs d'aquest sostre de despesa, d'aquest debat econòmic, però segurament es colarà tot el que ha passat avui al Palau de la Moncloa i a veure com això també es tradueix amb la votació en els pressupostos i aquesta bona sintonia que com a mínim avui s'ha sanificat entre el Partit Socialista i el govern català.
Apa, ja que acabin de plegar, aquí tot el personal de la Moncloa. Moltes gràcies, Queta Carmany, Albert Calatrava.
Bona nit.
Un plaer. Gràcies.
Enhorabona per la feinada. Ah, recordem, repassem més. Això és en un accident al museu? No, que no la passa la nit a la Moncloa, que ja pleguen i els deixen sortir. No posem aquesta sintonia per repassar la resta de titulars de la trobada. Més talls que ens deixen les compareixences que han fet el president Torra i la ministra Montero. Per exemple, aquesta voluntat d'aïllar la taula de diàleg dels calendaris electorals i de la negociació dels pressupostos de l'Estat. Això és el que deia Quim Torra. I d'altra banda, la ministra Montero parlant d'una part dels acords, que ja es veurà quins, que aniran després per altres vies, es a dir, per la comissió bilateral.
Queremos aislarla de cualquier otro hecho que pueda afectarla, sean las elecciones catalanas o sean unos presupuestos, porque queremos que siga adelante esta mesa del diálogo tal y como está ahora concebida, porque creemos en él.
Necesitamos darle cauce a los acuerdos puntuales que se vayan llegando en algunas materias en la comisión bilateral o incluso en el transcurso de estas reuniones que implican económicamente el que el gobierno de España consigne esas cuantías, pues es obvio que se requiere una senda y unos presupuestos.
Sobre el ritme de les reunions, el president Torra recull la voluntat de no aixecar-se de la taula de negociació, la propera reunió, com dèiem, a Barcelona, durant el mes de març.
Hem insistit en que nosaltres no ens aixecarem de la taula, de que per nosaltres el diàleg ens el creiem, ha de ser honest, ha de ser franc.
I pel que fa a un dels temes més punyents de les últimes setmanes, encara damunt la taula, el relator, diu María Jesús Montero, no creu que calgui aquesta figura.
Le hemos transmitido al govern de Catalunya i a la delegació que venia de parte del govern que no creemos necessària la figura del relator i vamos a seguir trabajando con esta metodología de reunión mensual por parte de una delegación más reducida, si me permiten esa expresión.